Al matí, a Ràdio Estel, amb Mercè Raga.
Vinga, doncs ara mateix ja passen 3-4 minuts d'un quart de 12, moment ara de parlar al matí a Ràdio Estel d'una de les tendències del món de l'entreteniment que té com a capital la ciutat de Barcelona. Alguns al món del videojoc doncs ens quedi una mica lluny, la realitat és que el sector està més de moda que mai. Una indústria que, més, perquè ens puguem fer una idea, amb molt de pes a casa nostra, a Catalunya, i concretament a la ciutat de Barcelona. A casa nostra hi ha unes 200 empreses dedicades als videojocs que facturen un total de 552 milions d'euros anuals. I si parlem de Barcelona, la ciutat concentra el 90% de l'activitat de tot Catalunya i pràcticament la meitat de negoci de tota Espanya. Clar, és per això que avui doncs, hem volgut, amb alguns dels responsables d'aquest èxit forjat a casa nostra, doncs, parlar una mica i conèixer sobretot el seu punt de vista. D'una banda tenim el Luca Carrua, ell és el codirector d'Art Games. Què tal? Com estàs, Luca?
Hola a tothom, molt bé, gràcies.
Benvingut per acompanyar-nos. Ara et preguntarem què és Art Games d'Espanya, perquè ens expliquis una mica doncs, tota la teva tasca, però és que també avui està amb nosaltres l'Aleix Pitarch. Ell és co-creador del joc One Hit Wonder, primer joc per Game Boy, íntegre en català. Mm-hmm. Aleix, com es fa això?
Com es fa? Bueno, és més fàcil del que sembla, en realitat. No, però... perquè avui en dia... O sigui, haver-lo fet a l'època hauria estat més complicat. Avui en dia les eines que hi ha ho fan tot més accessible. De fet, és programació visual, vull dir que comparat amb el que s'hauria d'haver fet a l'època, a principis dels 90, allà sí que hauria estat una feina que no hauria pogut fer jo sol. Perquè en el cas de... he d'aclarir que sóc creador del joc més que co-creador, perquè el que és la versió digital la vaig fer jo sol, i ara el que hem fet, el que és la novetat i que us he portat, de fet, hem fet una edició física, que això sí que m'ha ajudat... Bueno, em van engrescar, de fet, la gent, una comunitat de fans de Nintendo. Quan van veure el joc van dir hem de fer una edició física d'aquest joc, i em van engrescar a fer una tirada amb cartutxo físic, tangible, hem fet unes postaletes inclús, vull dir, que és maco, no? Tenir un joc que puguis
que
tocar,
sigui,
no? Tangible,
clar,
avui en dia que estem tan digital tot.
Però en què consisteix aquest visual novel en català? Perquè em sembla que és una aproximació que ens ve diguéssim, del Japó, que allà està superarrelat,
sí.
Però a casa nostra, Aleix?
Aquest estil de joc, les visual novel o novel·les visuals, s'acostarien, per dir-ho així fàcil i ràpid, s'acosta més a la ficció interactiva que a un joc convencional. O sigui, potser es podria comparar amb els llibres aquests de Tria la teva aventura.
Sí.
Diries això, o sigui, el text és molt important, tu com a jugador el que fas és escollir, no? Escollir una sèrie de... Bueno, et donen una sèrie de... I vas avançant a la història a través d'això. Per això és ficció interactiva. El que passa és que també, clar, al ser un videojoc, doncs, la música, els gràfics també tenen
un paper important,
un paper important, no? I res.
Fem una cosa, després en parlarem.
Okay.
Més sobre aquest joc, aquest One Hit Wonder, però abans us volem preguntar als dos, perquè ens hem quedat una mica atrapats, no? Aquestes xifres que comentàvem ara mateix, Barcelona com la capital hub, diguéssim, del sector del videojoc. Clar, Luca, com Barcelona es converteix en aquesta potència mundial? Potser ara soc una mica agosarada, no? Però en aquest desenvolupament dels videojocs, com s'ha anat forjant?
A ver, Barcelona evidentemente es una potencia a nivel nacional y dentro del panorama europeo y mundial tiene un lugar muy importante. Destaca como el quinto mercado de consumo a nivel internacional y entre los primeros 10 en términos de producción. Es decir, que es realmente muy importante. Y creo que el caso de Aleix nos dice mucho sobre el estado de la industria aquí en Barcelona y en el estado español en general. Porque no solo es una industria hecha de grandes jugadores, de grandes empresas que facturan todos esos millones de euros que siempre escuchamos en torno al videojuego, sino también de un ecosistema de pequeños actores que populan esa industria y que la hacen fuerte. De hecho, a Barcelona recibe el 40% de empresas de videojuegos de todo el Estado español. Y de estos 40%, el casi 80% son microempresas o empresas de menos de 10 trabajadores y trabajadoras. Por lo tanto, eso nos da una fotografía de una industria que sí es potente en términos económicos, pero hecho de pequeños actores, pequeños que necesitan crecer y necesitan un ecosistema que es lo que los actores públicos en la ciudad, en la generalidad, están ofreciendo, están impulsando. Por lo tanto, tenemos la Generalitat por un lado, el Ayuntamiento de Barcelona por otro, con diferentes institutos de cultura, diferentes programas que están intentando.
Están
con
apostando,
todo,
¿no, Luca?
Muchísimo, muchísimo. Y desde hace tiempo ya, pero sinceramente yo creo que en los últimos 5 años hubo un cambio de tendencia muy importante. Ya hubo programas de incubación de empresas de videojuegos desde el 2012. Es decir, que ya es algo que se iba apostando por, ¿no? Pero en los últimos 5 años han nacido nuevos programas, se ha generado una mesa en el Parlamento de Cataluña sobre el videojoc para hablar con los actores relevantes de la industria, de acuerdo a la institución pública, para ver cómo desarrollar de forma más apropiada esta industria. Y a la vez el Ayuntamiento de Barcelona apuesta para un centro, que es el Canódromo, donde desarrollar otro tipo de videojuego. Entonces vemos una estrategia multicapa, que es lo interesante, no solo apostar a los grandes, sino también a los pequeños.
Y es que de hecho los grandes y los pequeños están interrelacionados, o sea, al crear tejido, ¿no?, y crear xarxa, diguéssim, trobes que això, que, bueno, això passa a tot arreu, no?, perquè veus que tens molts petits estudis, però aquests petits estudis sovint estan en interacció amb els grans, o jo mateix, que sóc un outsider, no?, que he fet un joc jo sol pràcticament a casa, com, clar, conec, jo que sé, gent d'Ubisoft, el IO Interactive que acaben d'obrir ara fa poc, o sigui, gent del triple A, diguéssim, perquè no són mons separats, sinó que
ja vas
comunicant en la indústria. Gent que treballa aquí pot treballar allà o inclús pot alternar, no? I això, no? Vull dir, aquestes iniciatives també crec que el que fan és crear una mica de xarxa, de que la gent es conegui entre ella, i això no veus com, jo què sé, és que clar, en un joc també hi ha tota la part de publishing, o sigui...
Clar, quins són els factors que intervenen a l'hora de desenvolupar un videojoc? Luca, que per cert, Luca és codirector d'Art Games, que és una entitat internacional sense ànim de lucre que promou i gestiona projectes, no? Luca, de caràcter cultural relacionats amb el videojoc.
Así es, en torno a carácter artístico y cultural. Desarrollamos proyectos culturales en torno a arte, pedagogía, filosofía, política, cultura en torno al videojuego. Somos los curadores y curadoras de algunas de las exposiciones más visitadas en torno al videojuego en el país, como Homo Ludens, Videojuegos para Entender el Presente, o Control Alt Play en Etopía, de Zaragoza, o videojuego los dos lados de la pantalla. Es decir, nosotros lo que hacemos es llevar el videojuego, no solo abordarlo como industria, como objeto industrial, sino también como objeto cultural. Y eso es lo que uno de las patas del videojuego. Tenemos los desarrolladores como Aleix, que hacen los videojuegos, tenemos los grandes inversores, que son los que de alguna manera hacen posible muchas veces el desarrollo en términos económicos. Tenemos los publishers, que son los editores que se encargan de distribuir el juego y dar visibilidad al juego. Y luego tenemos una serie de agentes culturales que con el videojuego no solo lo consumen, sino hacen cosas. Y esas cosas son cosas raras, son procesos de educación en los colegios y en los museos, hacen artes, hacen todo tipo de cultura posible hoy en día en un contexto digital.
¿Y por qué creieu que ara el sector del videojoc ha posat la mirada a Barcelona? Per què estan venint a Barcelona? Quins serien els punts forts i febles de la capital? Com ho veieu? Què atrau tant a Barcelona al món del videojoc?
Home, jo crec que és una ciutat... A veure, i a més també parlo amb el que conec, perquè jo sóc del món audiovisual, de cinema i tal.
Perquè tu ets guionista, l'eix, a banda, director, i llavors, artista multidisciplinari,
Sí, faig una mica de tot, perquè és el que al final...
El que toca, no?
Sí, perquè al final aixecar projectes, si no ho fas així, a vegades no, ja, has d'escollir entre no fer-lo o fer-lo així. Que a vegades desitjaria que d'això, que es pogués fer amb una mica més de recursos, però bueno. No, però veus que molta gent destaca... Pues això, que és una ciutat amb un clima molt agradable, això compta molt, eh? Vulguis que no.
És important, no?, el
factor
del clima.
Sí, que fa sol. Molta gent que ve del nord, o sigui, clar, aquí estan encantats. i estan encantats perquè fa, pues, perquè és una ciutat costanera, amb sol, vull dir, això està ben connectada. Després també la bueno, el que tenim aquí, no, que és una ciutat, i tot Catalunya, no, com oberta, no sé com ho diria, o sigui, no és una bombolla, no? Està connectada amb la resta d'Europa. Llavors això
també atrau també molt, no, al sector.
Yo creo que hay como tres elementos claves, ¿no? Como que son los que atraen interés a Barcelona y a partir del cual se construyó esta idea de Barcelona como Game Hub. Por un lado, el tejido tecnológico previo. Ya desde el 2005 Barcelona empezaba a apuntar a un tejido industrial orientado a los servicios digitales. Es decir, que ya tenemos muchas empresas, startups de carácter tecnológico. Y esto ya constituye un humus cultural empresarial que permite, favorece a esta clase de empresas, tecnología del videojuego, desarrollarse aquí. Por otro lado, el interés de actores públicos, como decía antes, Acció, ISEC, Ayuntamiento, Generalitat, hay varios actores que cada uno por su lado y en conjunto están apuntando. Y por último, y no es poco, el rol de las universidades. Barcelona hospeda muchísimos cursos universitarios de alto nivel, tanto nacional como internacional, en torno a la producción, creación y teoría de los videojuegos. Es uno de los grandes lugares donde se desarrolla teoría en torno al videojuego y donde se estudia la posibilidad cómo crear videojuegos. No había muchas universidades en España del videojuego. Barcelona es la que hospeda más. Y eso yo creo que también es un elemento, ¿no?, muy importante. Y finalmente, la mano de obra, que respecto a lugares como Helsinki o el norte d'Europa, és més barata. I això també atrae.
Clar, perquè ara ho estàvem parlant, amb el Luca i l'Aleix, però Barcelona concentra el 91% dels estudis catalans, entre els quals trobem King, perquè la gent fa una idea, que és el desenvolupador de Candy Crush, no? També tenim el Social Point de Digital Legends o Novorama. Però és que sobretot es dediquen, que això també ens ha cridat molt l'atenció, als videojocs per mòbils.
Hi ha molta cosa per mòbil.
Que cada vegada va la tendència, no sé si esteu d'acord o no, deixem de banda l'ordinador ni cap al mòbil o...
No, a veure, ja està aquí, no? Ja fa temps que està aquí i mou molts diners i inclús les...
Vull dir, de fet, el Mobile World Congress, no?
Sí,
diria
sí,
que
clar,
va ser...
clar. Però, bueno, inclús les empreses més tradicionals de jocs, com seria Ubisoft, també tenen branques de mòbil, o sigui, és com una altra... Sí, és una branca separada, però aquí, realment, en els últims anys han obert alguns estudis importants, potser això, perquè no estan tan... el mòbil el que té és una implantació massiva, no? Llavors tothom hi ha molts jocs que són gratis, llavors tothom ha jugat a un joc de King, vulguis que no, perquè el Candy Crush, no? Vull dir, tothom l'ha provat, però després trobes això, que aquí va obrir fa poc una sucursal de IO Interactive, que són els de Hitman, que és una empresa que fa jocs AAA de qualitat top, diguéssim, i d'això, i jo crec que és una notícia, era noticiable, no? Era com, hòstia, obert aquí, ja, sí, és molt
que cridava l'atenció.
I Ubisoft també acaba d'obrir una oficina, però quiero llamar la atención de los oyentes y las oyentes, porque en realidad, en términos globales, el mercado del mobile, de videojuegos para móviles, es el sector, el subsector que más genera dinero y ganancias.
Sí.
Es decir, muchas veces cuando pensamos en el videojuego pensamos en producciones AAA, pensamos en estos blockbusters tipo Hollywood llevado al videojuego. Y no, lo que realmente constituye la columna vertebral de la industria es el juego móvil. Este juego tipo Candy Crush, este juego móvil gratuito que juega... que es totalmente intergeneracional, jugado por una larga tipología diferente de usuarios y usuarias, es lo que constituye la mayor ganancia de la industria. Sí, sí. Hecho a punta de un modelo de negocio que se llama Free to Play, donde tú entras jugando gratis, pero de a poco vas enganchándote de alguna forma. Tiene todos unos mecanismos psicológicos diseñados para que pruebes placer en el jugar. Y ese placer a veces en el 3% de los jugadores y jugadoras mundiales se convierte en gastar dinero, claro, en microtransacciones para adquirir bonus y capacidades.
Però ara parlem una mica, si us sembla. També ara parlarem també de, a veure si ens dona temps, d'aquesta, el tipus de, el perfil, no? De l'usuari de videojoc, si entén d'edat, de sexe, però abans, si ens centrem amb l'altre punt de vista, que és a Barcelona com a capital del sector del videojoc, volem saber una mica, perquè el Luc ens ho deia ara, que presenta una gran disparitat de dimensions i facturació entre les empreses. Però com són aquestes empreses? A quines activitats desenvolupen o els agradaria desenvolupar a Barcelona? Com són? Uh-huh. Tu decías, Luc, són grans, petites... Sí. Per fer-nos una idea, sí, qui vol venir a Barcelona?
El 75% de la fotografia actual... No, o sea, los datos actuales nos dicen que el 75% son empresas inferiores a 10 empleados. Por lo tanto, no llegan a facturar 1 millón de euros al año. Es decir, que el 90% de las ganancias de esta industria se reside en manos de 10 empresas, ¿okay? Aproximadamente. Por lo tanto, hay mucha disparidad. Es cierto que hay como una gran capacidad y gana de empezar, y hay muchas empresas que vienen aquí a empezar, pero no duran más de 5 años. Y ese es el punto que estamos tratando de trabajar en el ecosistema de Barcelona. ¿Cómo hacemos que estas empresas puedan crecer y puedan ser estables?
¿Y por qué no puedan hacer, Luca?
Bueno, esto ya en mi opinión personal. Creo que actualmente la industria del videojuego, a diferencia de la industria audiovisual o otro sector de la industria cultural, se desarrolla solo a partir de un modelo de negocio. No hay varios modelos de negocio. Hay uno, que es, hago un videojuego en el mercado global, la peto, me hago rico, algo me compra y vivo de eso. Y esto puede funcionar en algunos casos, pero no en todos. Por lo tanto, necesitamos diferentes modelos de negocio que se amolden a las exigencias locales y a la realidad local que estamos viviendo. Siempre dentro de un mercado internacional, pero empezar a imaginar diferentes formas de crear, distribuir y pensar el videojuego. Por ejemplo, no hay un distribuidor, un publisher público de videojuego, ni en España ni en ningún lado. Okay. Y no hay un publisher en España en general. Eso es un problema, porque si hubiese, las empresas más pequeñas podrían fortalecerse de este proceso.
Sí. Aleix, ¿tú cómo has viscut, no? Des del teu punt de vista, no? Com a
creador. La meva història, clar, és molt realment des de fora de la indústria, però bueno, clar, quan fas un joc tan petit, al final, sí, el màrqueting és important, la visibilitat, però bueno, també, al meu cas, ja et dic que és complicat perquè és algo molt, molt de nínxol. Hi ha una novel·la visual és una cosa molt... que té un públic molt reduït. Si és en català, perquè és només en català, doncs el seu públic es redueix més, no? I per Game Boy doncs estem parlant de que és això, no? Que passa a ser un objecte quasi de col·leccionisme, tot i que és això, que aquest joc es pot jugar gratis al navegador, vull dir, a la meva pàgina d'itch.io es pot jugar el joc gratis.
Com es diu la pàgina, dius?
És itch.io és una plataforma que és per... Ui, que és per jocs...
Mira, t'ha arribat ara un...
Sí, sí, algo m'ha arribat. És per creadors de videojocs independents.
Sí.
I és una mica com... Ho compararia amb un altre que potser no coneixeu, que és Bandcamp, que és per músics. Et pots gestionar tu mateix tot el procés. O sigui, és una mica com les pàgines que tothom coneix, com Steam, per exemple. No sé si... Mm. Steam és una pàgina... És un servei, no? Com ho definiries, Steam? És un...
Jo diria...
Una plataforma.
Diria que com una tienda digital, claro, del mòbil, sí. Eso donde descargamos las aplicaciones de todos los sí. días, pero hecho más a medida de los usuarios y de los creadores. Exacto. Los creadores pueden aportar los contenidos que quieren, claro, sin demasiados filtros y censura, sin un control desde arriba.
Exacto.
Y esto hace que muchísimo contenido, como lo de Aleix, por ejemplo, sí, puede encontrar llegar un lugar propio.
No, això és una bona eina, no?
De fet, en el meu cas, a mi m'interessava fer un joc on no hi hagués filtres a nivell creatiu, no? Poder fer el que volgués, no? Que no fos un problema fer-lo en català, etcètera, no? I fer-lo per Game Boy, una cosa molt... Llavors, clar, això sí, tens la total llibertat, però és que és com... Jo ho comparo amb escriure. O sigui, perquè al final és... o dibuixar, no? O sigui, qualsevol altra forma de creació en aquesta escala tan petita, no? Per això, lo dels estudis de videojocs igual, els de menys de 10 persones a mi em fan pensar més en els estudis de disseny gràfic, no? Vull dir, és aquest esquema on especialitzat, però, uh-huh. Però que són, és a escala molt petita. Quan vas a jocs de gran escala ja s'acosta més a això, a l'esquema de Hollywood.
Per cert, clar, és que tot això, i sumem amb aquesta taula que les previsions de l'Institut Català de les Empreses Culturals, el CICEC, diuen que el teixit tornarà a duplicar els números que hem dit d'aquí 2 anys. Estem parlant de Barcelona, eh? Uh-huh. O sigui que la tendència encara va més cap amunt, Luca.
Sí, totalmente posible. Yo coincido bastante con esta lectura. Además, el ICEC, que uno de estos actores que está haciendo un trabajo increíble, sí. Además, no solo en la industria, en el tejido empresarial, sino también a nivel de consumadores y consumidores, en términos de crear campañas para concienciar sobre lo que es y no es un videojuego.
Aquí hi ha un tema, que és que, i abans tu apuntaves, no? Quin és el perfil de jugador? Uh-huh. I realment és impossible definir, perquè és com demanar-nos quin és el perfil de persona que mira sèries, o
exactament.
Mira pel·lícules, o llegeix llibres.
És complicat de trobar.
És que és tan transversal, o sigui, perquè va des d'això, des de la persona que juga al Candy Crush fins a gent no, que juga només a jocs de rol japonesos. O sigui, clar, el videojoc al final és un mitjà, no? I té infinites branques a nivell d'estils i de públics i de targets i de... O sigui...
I si és cert que hasta hace unos años era un medio muy juvenil o muy orientado, sí, a franjas de edad muy juvenil...
I más de nois que de noies.
Más sí. de hombres que de mujeres. Mm. Hoy en día no es así para nada. De hecho, gracias a estos canales de distribución, a experiencias como lo de la Leche, que a nivel global son muchas y extensas, tenemos una generación muy amplia de personas que van de los 0 a los 100 años que juegan videojuegos. Hoy en día hay videojuegos para todos y todas.
Mm. Aparte, es que es creación artística al final, ¿no?
Si us anava a dir, videojoc és un art.
Sí, no, sens dubte. I és molt, es fa molt més evident a escala petita, però qualsevol joc, també triple A, també és una obra d'art en la seva manera, igual que una pel·lícula de Hollywood ho és. Jo crec que al final... Com sempre, l'art està en l'ull del que mira, no? The eye of the beholder, no? Decideix si és art o no com a espectador, però jo crec que tot és creació artística. De fet, és un art que engloba moltes altres, no?
Mm. Potser bueno, també...
Como doctor en arte, me gustaría aportar una lectura. Yo coincido.
Que tú eres doctor en arte, David, sí. Claro, Luca.
Es bastante mi campo de investigación. Creo que, evidentemente, sí puede ser arte. Entiendo muchas veces mucho por qué cierta persona todavía... le cuesta entenderlo como arte, arte tradicional, esa arte que normalmente, sí, ¿no? La arte con la A mayúscula, lo que encontramos en los museos, en las instituciones.
Es que hay una concepción.
Para mí hay un punto importante que es, en el momento en que el mayor museo de arte contemporáneo, que es el MoMA, introduce una colección, en su colección permanente 28 videojuegos y los usa para realizar además exposiciones y muestras de videojuego, pero repito, lo detiene en su colección permanente, sí. Esto ya convierte el videojuego en arte, porque la misma institución del arte está validando este contenido. A partir de ahí tenemos múltiples lecturas, sí, en torno a esta relación difícil entre arte y videojuego. Aquí en España tenemos mucha exposición de arte y videojuego. La última acaba de ocurrir en el Palau Robert, promovida por la Generalitat, en torno al videojuego catalán, por ejemplo.
De hecho, el tema és on traces la línia entre art i no art. Potser ens posaríem més d'acord més tots ràpidament en dir que és cultura, el videojoc. O sigui, són una forma de cultura, no? O sea, decir que és cultura i arte... O sea, inclús això, el Call of Duty, la cosa més... genèrica i poc creativa que vulguis, és cultura, també. És cultura, és un producte de la nostra societat, és un mirall, d'alguna manera, de la nostra societat. Llavors, jo crec que, no ho sé... El problema és que hi ha molta preconcepció de l'art, encara una visió molt, molt, inclús, et diria, no segle XX, sinó segle XIX, de l'art com una cosa immutable, un objecte que no canvia, no? Una pintura que no canvia en segles, o una escultura. I, en canvi... Clar, les coses més intangibles o d'això, o inassibles, no? com un videojoc, o com el cine, també, a vegades costa entendre-les com art, però jo crec que...
Per això, mira, tu mateix estem presentant aquest One Hit Wonder per Game Boy, mm-hmm, no? Que molta gent dirà, ostres, la Game Boy, però sí, la gent encara juga a la Game Boy.
Bueno, molt poca, i de fet sí que és veritat que ja... Potser per contrast amb aquest món on tot és streaming i digital, pues, la gent troba a faltar lo tangible, no? Abans parlàvem amb ell fora d'antena del tema de la música, també, no? De com quan es va... quan va haver-hi el salt, aquest post-Napster de la digitalització, de cop el vinil va agafar empenta,
no?
També,
sí.
Potser com a contrast, no? Perquè al final ens agrada tocar les coses, no? Llavors, el joc aquest també li passa això una mica, que és l'objecte en si també és important, no? I de fet, bueno...
Estan sortint moltes qüestions.
Sí, molt gran.
Des d'aquest altre punt de vista que us hem plantejat avui, com a Barcelona s'està convertint en el hub del sector del videojoc, però clar, parles de videojocs, ostres, igual us hem de traslladar, que vingueu un altre dia, no? Perquè, clar, també la gent estarà pensant, ostres, i què fem amb les addiccions, no? Que moltes vegades estan relacionades, no? amb el món dels videojocs, que ha provocat, com ho veieu vosaltres? Òbviament, són bons, bueno, dolents,
bueno,
mira,
breument,
eh? Un altre debat per tancar, sí. Ja sé que és complicat, Luca, però...
Des de la indústria, en general, lo que són los representantes de la indústria, como puede ser AEVI o DEVE, estas grandes asociaciones que reúnen los creadores y productores, se rechaza el término de adicción o ludopatía asociado al videojuego. Y con cierta razón, también la academia le da cierto grado de razón. Ahora bien, hay una gran componente dentro de la misma industria española y de Barcelona. Nosotros estamos haciendo un proyecto de investigación en torno a estas adicciones, los patrones oscuros de diseño, que son los que pueden amplificar este tipo, digamos, de adicción, entre comillas. Mucha gente del tejido productivo de Barcelona está de acuerdo en no incluir estos patrones, estas formas de diseñar los videojuegos, que son los que luego generan como que tú quieras jugar más, más y más, y que poco tienen que ver con el juego en sí y más con la retención de la atención. Entonces, hay una industria que es muy consciente de este tema y hay un Estado, hay una propuesta de ley ministerial, el Ministerio de Consumo, que está atacando algunos de esos aspectos con la ley de reglamentación del juego, que reglamentará el acceso a las cajas botín. Entonces hay un tejido que está entendiendo el problema.
Yo creo que la responsabilidad también ha de ser dels propis usuaris, però i també ha d'haver-hi algo més, potser, sí, aprendre, no? Potser els col·legis ens haurien d'ensenyar, però és que pot ser addicte a això, pot ser addicte a les sèries també, saps? Vull dir, el tema és que crec que a nivell de disseny de videojoc a vegades costa traçar la línia entre el que és l'engagement, no? O sigui, el que et pugui mantenir atent i interessat al joc, i el que és ja una cosa més d'addicció. Però, no sé, vull dir, clar, el Tetris era addictiu, jo recordo que quan va sortir pel...
Yo creo que el discrimen aquí es hablar de algunas técnicas de diseño que ya están codificadas y que se emplean cada vez más, que sí sabemos, sí, que apuntan a retener la atención y poco tienen que ver con los juegos. Por ejemplo, eso de la caja botín, que son como, sí, albos de cromo, que tú compras un contenido sin saber lo que realmente
estás
comprando.
Bueno, esto se ha regulado, ¿no? En Europa
se está empezando a regular. Sí. O... yo qué sé, abrir una aplicación, lo típico, te llega una notificación, llevas 3 días sin conectarte, si te conectas, ¡pam!, hoy te doy 50 gemas, ¿no? Esos son mecanismos que poco tienen que ver con el juego, y todo tienen que ver con una retención de la atención, que lo que produce puede ser, en algunos casos, adicción.
Això, tal com ho diu, s'està estudiant des fa anys, i de fet la Unió Europea és això, les loot boxes les estava prohibint.
Hay Holanda y Bélgica que l'han prohibida, i Espanya està en un procés de ley que a final de any debería avançar.
Veniu un altre dia, perquè anem de parlar, no? Trobo que és molt interessant posar damunt la taula, no? I que s'obri aquest debat. Avui n'hem parlat amb el Luca Carruba, que és codirector de Dark Games, i també amb l'Aleix Pitar, que ens ha fet molta il·lusió, l'Aleix, que hagis vingut també el Luca, però l'Aleix com a creador, del joc One Hit Wonder, primer joc per Game Boy íntegre català, que això també és important. Enhorabona.
Gràcies.
Moltíssimes gràcies, nois.
Moltes gràcies.
Vinga, i clar, no els hem preguntat si hi havia algun joc, algun videojoc que els hagi marcat a la vida, tant al Luca com a l'Aleix. No sé si, ràpidament, teniu algun joc vosaltres?
Uf, a veure, és que tants...
Què?
Segurament Prince of Persia o Another World.
Zelda i Mario.
Zelda, mira. Sabia que el Luca diria Zelda. Sí. Doncs vinga, nosaltres seguim avançant i ara els hi preguntarem, perquè volem parlar una estoneta dels animals de companyia aquí al matí a Ràdio Estel, que també són protagonistes de molts videojocs, no? En tot cas, tots hem tornat ja a la rutina del dia a dia, però clar, i els animals de companyia, què fan quan estan sols a casa? Com estan portant això de la tornada? Preguntarem d'aquí res a Javier Pérez Veneroso, que és veterinari en cap de Dax Veterinària, que estan a Barcelona. Fins ara.
Radio Estel